Des de Montserrat, amb Òscar Bardagí.
El primer diccionari de medicina il·lustrat és un llibre de publicacions de l'Abadia de Montserrat dirigit per Rosa Estopà, que vol explicar el significat i l'ús de les paraules més bàsiques que els nens i nenes senten i fan servir quan parlen de la seva salut i de les seves malalties. Està adreçat a nens i nenes de 6 a 12 anys. En la seva elaboració hi han participat 1.200 escolars de segon, tercer i quart curs de primària d'escoles catalanes. En aquest llibre, que és el primer diccionari de medicina per nens i nenes en català, a part de paraules que es fan servir per parlar de salut, s'hi poden trobar moltes informacions diferents, com per exemple les explicacions de què volen dir aquestes paraules amb dibuixos que les representen, també la categoria gramatical de les paraules, informació de com s'han creat certes paraules, relacions entre les paraules del diccionari i informació sobre els contextos en què les usem. A més, el diccionari inclou un atles del cos humà i un conjunt de verbs que es fan servir per parlar de temes mèdics, amb exemples reals de l'ús que se'n fa. Finalment, el diccionari ofereix un índex complet per fer més fàcil la cerca de les 366 paraules que inclou. El primer diccionari de medicina il·lustrat s'ha fet de manera col·laborativa. Durant 3 cursos, els 1.200 escolars han treballat per explicar i dibuixar unes 200 paraules i tot el material recollit ha estat digitalitzat i processat per un grup de 12 estudiants universitaris que després han elaborat les definicions amb una llengua planera i moltes vegades han utilitzat paraules que han fet servir els escolars a les definicions dels nens. Primer diccionari de medicina il·lustrat és un llibre de publicacions de l'Abadia de Montserrat dirigit per Rosa Estopà.
Ràdio Estel.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
Nou peregrinatge del Club Més Amics. Aquest cop marxem fins a Astúries i als pics d'Europa per viure l'any jubilar marià al santuari de Covadonga, el jubileu a Santo Toribio de Liébana. Coneixerem les viles marineres de la costa asturiana i visitarem la 23a edició de l'exposició Les edades de l'hombre a Aguilar de Campó. Del 10 al 14 de setembre, peregrinació a Astúries i als pics d'Europa amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Riferra Café, empresa dedicada a la foneria de campanes, la instal·lació de rellotges monumentals i la sonorització d'esglésies, col·legis, ajuntaments i institucions religioses. En motiu del nostre 50è aniversari, Riferra Café dona les gràcies a tots els clients i amics que heu confiat en nosaltres. Continuem junts. Rifer Rocafé. Ens trobareu a Girona, Barcelona, Terrassa i també a rocafé.com.
Ràdio Estel.
Tarannà Viatges amb Sentit i Òptica Andorrana patrocinen Missió i Vocació.
Hola, bona tarda i benvinguts a Missió i Vocació. Avui parlarem de creences, de valors empresarials o de resistència al canvi. Organitzacions que, en el fons, saben que han de donar un gir de 180 graus al seu model de negoci, però que els hi costa adaptar-se a nous sistemes.
Per veure les coses ben clares, visita l'Òptica Andorrana, l'única òptica que t'ofereix la garantia i qualitat de les primeres marques a preu d'Andorra. Sí, sí, ho has sentit bé. Les primeres marques a preu d'Andorra. Només a l'Òptica Andorrana. Busca el teu establiment més proper a optica-andorrana.com. A Ràdio Estel, Missió i Vocació, amb David Medrano.
Saludem a Imma Pérez, directora de No Tòpic. Imma, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Feia temps ara que no t'escoltàvem,
sí,
eh?
Sí, sí,
doncs vinga, avui de nou. També vens ben acompanyada. Tens al teu costat avui a Elena Trilla, Executive Coach. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem parlant, si et sembla, amb tu, Elena. És el primer cop que vens?
Sí, és el primer cop. Agraeixo molt que m'hagueu convidat a participar en el programa.
Molt bé, igualment. Tens empresa pròpia, o sigui, tens marca pròpia, que és elenatrilla.com.
Exacte, sí. I a més col·laboro amb Nottopic, amb la Imma Pérez, des de fa ja molts anys, amb diferents programes en els que treballem d'una manera sistèmica a les empreses, a les organitzacions, i jo personalment, com a coach, treballo amb les persones que formen part d'aquestes organitzacions.
T'anava a preguntar precisament això, quin és el perfil del teu client i què proposes o què treballes amb els teus clients?
El perfil del meu client són empresaris, directius i també treballadors de les empreses, i concretament el que treballo amb ells són les habilitats directives o qualsevol àrea de millora que els pugui fer brillar. Treballo perquè les persones creguin en el seu talent, puguin trencar aquestes creences de les que suposo que parlarem durant tot el programa, i el que faig bàsicament és acompanyar-los perquè puguin aconseguir els seus objectius i puguin anar acompanyant també amb coherència amb els valors de l'empresa.
Molt bé. Avui parlarem, doncs, d'això, de la importància de creure en la teva marca, en l'empresa on treballes, però també de la resistència al canvi. En poc temps, la transformació digital ha donat pas a nous models de negoci i ha generat noves oportunitats. Escoltem Muntai i comentem.
Vale, hay un gigante. Hay un gigante que nos está bloqueando el camino, como puedes ver. Mujer, necesito que vayas ahí abajo y le digas, por favor, señor, apártate de nuestro camino. Es fácil, solo tienes que hacer eso.
¿Te cubro las espaldas?
Sí. Digo, no, necesito que hagas algo.
Muy bien. ¿De qué se trata?
Ya te lo he dicho.
¿Qué necesitas?
Uy, va.
Vale, entendido.
Ho has entendit, no? Tienes que ir allà abajo.
Doncs aquest va ser el primer vídeo del Rubius, el youtuber, el coneixeu, no? Uh-huh. Qui li havia de dir que a dia d'avui tindria més de 24 milions de subscriptors i que, per exemple, el 2015 va ingressar 295.000 euros gràcies a l'impacte dels seus vídeos a YouTube. Uh-huh. Però tampoc tot és així, no? Uh-huh. És un exemple real, el Rubius. Molta gent ha intentat ser el Rubius, però no ho ha aconseguit, no? La transformació digital ha estat una oportunitat per a moltes persones o empreses, però no totes s'han pogut adaptar de la mateixa manera. Segons la vostra experiència, com està afectant a grans trets la transformació digital a les empreses?
La transformació digital està redefinint tot el model de negoci de les empreses. De fet, Internet ho ha canviat absolutament tot. Ha canviat la relació amb els mercats, la relació amb els consumidors, la relació dintre de les organitzacions. Ha obert un munt de possibilitats, però també hi ha un munt de reptes. I la gràcia està en que ens hem de pujar sí o sí a la transformació digital. El que passa és que hi ha un gran desconeixement sobre què és realment transformació digital, el que tu deies, no? Mm-hmm. Ni és tan senzill, ni és tecnologia. Estem parlant de moltíssimes més coses. Estem parlant d'un procés a tres parts. La primera és redefinir el model de negoci i veure com aquest model podem incorporar a la transformació digital. Aquí està incorporat termes com indústria 4.0, temes de reputació, temes de col·laboració, hi ha molta més cosa. Per altra banda, després, una vegada que tenim clar el model de negoci i com podem incorporar la transformació digital, hem de veure quines són les persones que han de liderar aquest procés de transformació digital. Repeteixo, això no solament és una persona ni és una cosa senzill, sinó que hem d'implicar tota l'organització, i això no és senzill, però sí que és cert que és una gran oportunitat per poder buscar un vincle dintre de les diferents àrees de negoci i que això faci que l'empresa es posicioni. I finalment, una vegada que tenim clar cap a on anem i com podem incorporar la transformació digital, hem de treure o hem de triar quines són les eines que són les més adequades per a aquesta transformació digital. Exemple. Si una empresa sap que ha de vendre per internet, perfecte, però això també moltes vegades implica una redefinició dels rols dintre de les àrees. I moltes vegades una eina, per molt que sigui molt sofisticada, no vol dir que la gent la faci servir. Mm-hmm. Estem parlant ja de com afecta la cultura corporativa. Estem parlant també del que dèiem de creences, estem parlant també de resistències i estem parlant de canvis profunds. És cert que en aquest entorn, que és un entorn VUCA, que es diu, no? Volàtil, incert, canviant i ambigu en anglès, és un entorn en el qual la gent ha de tenir clar que el canvi és permanent i que és una gran oportunitat i que estarem permanentment aprenent. I la transformació digital és un mecanisme ideal per poder portar-ho a terme.
Vols afegir alguna cosa, Imma?
Doncs no, la veritat és que jo estic totalment d'acord. Penso que aquí la clau és que realment totes les persones tinguin aquesta línia estratègica clara, que els líders comuniquin bé el per què es fan les coses i quina és la motivació real, perquè al final les persones el que necessitem saber és no només el què, sinó el per què, el motiu pel qual es fan les coses.
Molt bé, i m'has comentat alguns aspectes que ara aterritzarem, però escoltem aquest tall, a veure què us sembla.
Todo está cambiando. En breve seremos 4.000 millones de nuevos ciudadanos, viviendo juntos en un mundo hiperconectado. Las personas se comunican, interactúan o se informan cómo, cuándo y dónde quieren. Antes de comprar, los consumidores aprenden sobre bricolaje, medicina, gastronomía o mecánica. La sociedad tiene mejor acceso al conocimiento. Antes, innovar era una opción. Ahora, con la aceleración tecnológica y sin la transformación digital, las empresas líderes de ayer no existirán mañana. Es necesario abrir los ojos. Es necesario abrir las puertas de tu empresa, porque los consumidores nos llevan varios clics de ventaja. Vivimos la época de la humanidad más exigente en términos de innovación empresarial. Y la transformación nace de dentro, transformando la mentalidad de las personas y la cultura de la organización. Incorporando nuevas competencias y habilidades. Una empresa no es digital porque utiliza herramientas y soluciones que lo son. Una empresa es digital porque lo son todos sus procesos y operaciones. En la era de la transformación digital, ¿se trata de progresar o desaparecer? ¿Qué camino vas a tomar tú?
Doncs, diferents aspectes. A veure, ¿se trata de progresar o desaparecer? La transformación nace de dentro, cambiando la cultura y la mentalidad de las personas, incorporando nuevas habilidades y competencias. Y una empresa no es digital porque únicamente utiliza herramientas o soluciones digitales. ¿Se trata de progresar o desaparecer? ¿Sí? ¿Es así, Dadu?
Sí, sí, jo, sens dubte, penso que sí, que ara les empreses han de fer aquesta reflexió, entendre que el canvi, com deia abans la Imma, el canvi és l'únic que no canvia i que, per tant, hem d'instaurar uns hàbits a la nostra empresa perquè les persones que treballen vagin en coherència amb tot això, que se'ls hi permeti realment tenir aquests espais per crear, per innovar. En aquest spot no es parlava d'aquestes habilitats. Per mi les habilitats més importants són la creativitat, és la capacitat analítica, és la comunicació, sobretot, és la confiança i autoconfiança, és l'empoderament a les persones. Sense aquestes habilitats que s'han de promoure des de la direcció, penso que és molt difícil adaptar-se avui en el dia a dia nostre, no? Seria una mica això, que les empreses prenguin consciència de que és possible fer tot això, però que s'ha de fer d'una manera orquestada, d'una manera estratègica, que no és vaig a fer aquest pla i lo implanto perquè ha salido una normativa, por decir algo, sinó que bueno, s'ha de fer amb una visió estratègica i acompanyats de professionals, perquè no, que t'ajuden a tenir aquesta línia, no?, i aquesta visió.
Imma.
Sí, de fet, estic absolutament d'acord amb ella. Passa moltes vegades que els índexs de maduresa digital a Espanya són encara molt, molt, molt baixos i les línies de treball que s'han treballat més en la transformació digital és sempre la venda online, però hi ha moltes més coses que no s'estan treballant i que són unes carences i que moltes vegades condicionen l'èxit de l'empresa. De fet, tal com deia la Helena, subscriu absolutament, la comunicació, sigui interna i o externa, és clau. Perquè si tu no connectes amb el teu client, no connectes amb el teu proveïdor, no connectes amb la teva comunitat, per una banda, i que pot estar en qualsevol punt del món, perquè ara ja tot és global, un entorn buca, que dèiem, o no ets capaç d'alinear el creixement personal en el marc del treball, les persones que formen part de l'organització, això realment no es portarà a terme, fracassarà. I en un món tan competitiu, és clau estar molt, molt en línia amb els objectius de l'organització, però els objectius es porten a terme les persones. I aquí és on, d'alguna manera, aquestes resistències al canvi poden condicionar l'èxit.
Clar, la transformació digital s'adapta a totes les persones de l'organització, a tots els nivells? Perquè sempre hi ha persones... Fa poc estava parlant amb un directiu que em deia hi ha dues persones en concret que no hi ha manera que entenguin tots els canvis que estem duent a terme i es resisteixen, eh? Hi ha un dia que estan molt implicats i un altre que no volen saber res. Vale. Us heu trobat amb això?
Sí, sí, sí. És, mira, a mi m'agradaria transmetre un concepte que és vital, que és que hem d'entendre que tot el que fem, les persones ho fem per algun motiu. I tot el que no fem també ho fem per algun motiu. Normalment, quan una persona no està implicada en algun canvi és perquè té por. O té por a equivocar-se, o té por a que no estigui inclòs o implicat dintre d'aquest projecte. Moltes vegades els canvis fan... és una incertesa, per tant, les persones tenen por a què passarà amb mi. Jo crec que aquí ens hem de plantejar què estem fent nosaltres des de l'organització amb aquestes persones, i potser el que hem de fer és explicar-los d'una altra manera el projecte o com els implica. Jo el que em trobo és això, que és, les resistències és... per la por. Hem de pensar que, al final, nosaltres som sers emocionals i hem arribat fins aquí perquè, bueno, tenim una sèrie d'emocions que ens fan avançar i sobreviure. La por és una d'elles, ens fa ser prudents, però a vegades també ens paralitza. Per tant, com comuniquem, què comuniquem i a qui comuniquem i de quina manera.
I sobretot, tal com deia l'Helena, no? Que si no hi ha espais on no et puguis equivocar, i si alguna vegada havia sortit, no?, en les nostres converses, David, que si tens uns valors corporatius divinos que estan al pòster, però que ningú els fa cas, o que després existeix una cultura corporativa, que és allò que fas quan ningú et veu, i la gent realment té por, i perquè des de la més alta direcció això no es promou, tenim un problema. Per tant, la gent sempre serà molt, molt prudent i massa reactiva als canvis. Si el que volem justament és empoderar, primer hem de deixar que la gent s'equivoqui, entès com a aprenentatge, i també, per altra banda, hem de deixar un espai perquè això pugui passar, no en estones lliures, o carregant de feina, o deixant algunes persones al costat. Creiem que totes les organitzacions, la transformació digital està afectant a tota l'organització. El que passa és que es veu la punta de l'iceberg, que es pot ser la venda online o les xarxes digitals, les notícies que surten de la companyia, però estem parlant de que la redefinició de processos és absoluta. I no estem parlant solament en l'entorn de la indústria, amb allò de la robòtica, i aquesta és una de les moltes coses que fa la transformació digital. Estem parlant de la relació entre les persones està canviant, i també dintre l'organització, i també amb la relació amb les persones que tens fora de l'organització.
Que hi ha persones que també estan a les portes ja de la jubilació, que dius, ja tinc 64 anys, em queda un any, ara què m'expliquen a mi de fer un canvi a nivell intern, de canviar la relació entre les persones? Potser més tu, Helena, no sé si t'has trobat amb aquest perfil.
Sí, aquí el que es tracta és és que aquestes persones que tenen un bagatge i una experiència, doncs que es pugui aprofitar amb aquesta transformació. Potser és posar-les en el lloc adequat perquè des de aquell lloc puguin, doncs, sumar, no restar. Moltes vegades el que fem és també les pròpies creences que podem tindre o que poden tindre els líders o els responsables, ja les projecten amb els seus empleats. I ens hi és aquella pròpia creença limitadora cap al seu empleat que fa que sigui així. M'explico, llavors potser és posar el focus i pensar aquesta persona que l'any que ve ja marxarà i que, per tant, no formarà part del projecte, d'aquest projecte, com la puc implicar de manera que estigui còmode i de manera que pugui aportar.
Clar, moltes vegades el que fem... situació, també.
Sí, a vegades el que fem és, com ha dit la Ima, és apartar-los, no? Dius, bueno, ja, si ja no estarà, i per a què? Llavors, potser no se'ls implica en els grups de treballs que es creen. Bueno, o se'ls diu, sí, haremos una reunió, i no se'ls té en compte. I en són aquests petits detalls dels que parla la Ima. Crec que els responsables han de ser molt conscients de que la seva comunicació té un impacte brutal amb els seus empleats.
Digues, Imma, també.
Hi ha un concepte que és el mentoring inverse, que és que moltes vegades... És a dir, tots són bons en alguna cosa. Tots són bons en alguna cosa, no? Howard Gardner parla de les intel·ligències múltiples, no? El problema és que a vegades la gent no té en compte... Primer, ens falta autoconeixement, tal com deia l'Helena, no? Aquesta autoexploració. I, per altra banda, a vegades t'etiqueten en alguna cosa i no ets conscient de que tens altres talents, perquè no estàs entrenat per això. I l'organització, moltes vegades, això tampoc es preocupa. Quan això passa, sobretot passa amb el tema de les generacions, avui en dia ja estem convivint 4 generacions en la mateixa organització, sobretot si l'organització és gran. 4 generacions. El baby boom ja comença a ser dels grans, però també jo conec una meravellosa coach digital, que ho dic des d'aquí, la Laura Rosillo, que aquesta senyora té més de 60 anys, és estupendíssima, i parla de madurescència, i parla de coses meravelloses. Però sí que és cert que aquesta senyora té en compte que el canvi, i l'edat no es pot associar a una manera de fer i de ser, és la persona. I moltes vegades l'organització això no ho fa. Llavors, clar, aquí també tenim una autolimitació, i per altra banda també generem pèrdues d'oportunitats.
Igual que amb una persona jove, no? Que també podem dir, és que no té experiència, doncs, bueno, tindrà altres habilitats que també aportarà i sumarà, no?
I què passaria amb el jove que té experiència, que rendeix moltíssim a nivell efectiu, que compleix els objectius de ventes, si és comercial, per exemple, però a nivell d'equip, mal rotllo, passa de tot, passa del clima, què passa? El fas fora o no el fas? Perquè també t'està donant diners. I ja l'has advertit, eh? L'has treballat amb ell, l'has sentat al despatx, però és allò de dir, no vull que marxi perquè em dona diners, però tampoc és normal el clima que em genera amb nous membres que entren a l'empresa o...
Sí, de fet, a mi, bueno, jo això ho he viscut en algunes organitzacions a les que he acompanyat, i és molt important que l'empresa faci una reflexió sobre quin és el seu propòsit i, per altra banda, quins són els seus valors, què és el que prioritza realment, perquè moltes vegades els diners són la conseqüència de fer les coses ben fetes. I és cert que, clar, quan entres en una cultura tòxica, en una organització tòxica, que tots nosaltres alguna vegada hem tingut, o bé l'hem tingut a prop o l'hem conegut, sí que és cert que és molt important que es prioritzi realment el benestar de la gent. Tornant a Howard Gardner, que a mi m'agrada moltíssim, li deia l'Helena abans, ell parla també molt de que un bon professional, un excel·lent professional, no podrà ser realment mai una mala persona. És a dir, les persones que realment tenen valors són persones que acostumen a ser excel·lents a la seva feina, entre altres coses perquè són molt empàtiques i tracten que hi hagi un benestar de la comunitat, no solament el seu benestar propi. Llavors això fa que tu també et puguis desenvolupar inclús com persona, no sé si aquí l'Helena sap molt més que jo d'això, però sí que és cert que el lideratge aquest que parlem moltes vegades i allò als projectes, no? El famós lideratge transformador, és justament això, el fer que tu estàs fent líders, és a dir, la teva manera de liderar és liderant perquè altres persones liderin a la seva manera, no? I llavors això es fa amb la generositat. I si una persona solament vol, és molt egocèntrica, solament vol el seu, prioritza, no li importa la resta de la gent, l'empresa guanyarà diners, però el millor serà aquest any. El que ve, el millor es queda sense la gent que realment val la pena, no sé.
Sí, jo aquí vull afegir una cosa en línia del que diu l'Aima, i és que cada vegada més les empreses fan la selecció no només per competències i per coneixements, sinó també per valors. Per tant, això que diu ella és fonamental, és conèixer quin és el valor, quins són els valors que té l'empresa i fer les seleccions del personal que ha d'entrar a la teva empresa amb aquests valors, perquè cada persona té una escala de valors que per mi no és jutjable, vull dir, cada un té els valors que té. Ara bé, que l'encaix sigui, els valors que jo tinc com a treballador sigui el mateix que els que té l'empresa, jo crec que és una de les claus de l'èxit. Una persona que només treballa per aconseguir diners, per objectius, és perquè segurament en els seus valors està el reconeixement o l'èxit. En canvi, una altra persona que treballa en equip, que escolta, que ajuda, que és generós, és perquè un dels seus valors, a l'escala de valors, és l'aprenentatge, és el treball en equip o el clima laboral, l'estar bé. I són valors igual, el que passa és que uns valors potser no encaixen amb aquest tipus d'empresa en la que ens estem referint. Empreses que realment volen fer una transformació a tots els nivells.
Mm-hmm. Escoltem ara Juan Serrano, es fundador y director de Transforma.
La mayoría de los que se van ni siquiera han tenido ningún siniestro. No se van por precio. Bueno, 18%. No se van por siniestros, 9%. Se van, y lo que voy a decir ahora lo voy a decir con la mayor humildad posible, porque yo creo que soy el primero que debería, que se hace esta pregunta, de hecho, cada semana, y que debería no olvidarme nunca hacerla. Se van porque no les damos razones para que se queden. Claro, la pregunta que yo me hago es, Juan, ¿tú a tu gente les estás dando razones para que se queden? Y cuando a propósito utilizo esa expresión, nuestra gente, es porque no estoy hablando solamente de clientes, por supuesto, estoy hablando también de empleados, estoy hablando de nuestras mujeres, nuestros maridos, estoy hablando de nuestros amigos. El hecho de que tú, mi cliente, mi empleado, mi mujer, mi amigo, el hecho de que no tengas razones para irte, no quiere decir necesariamente que tengas razones para quedarte. Sería una miopía imperdonable por mi parte asumir lo contrario, ¿no? Y si yo no te doy razones para que te quedes ahora, es una cuestión de tiempo, antes de que otro, una tercera parte, eventualmente te las proporcione, y a veces muy tentadoras, para que te marches. Y entonces sería demasiado tarde, en mi opinión, para mí, para darte razones para quedarte. Yo suelo decir en mis clases que el sentido hay que darlo, creo yo, cuando todavía tiene sentido recibirlo. Si no, mi credibilidad, francamente, no te merece.
Bueno, Juan Serrano, TED Talk, és fundador de Transforma. Us deixo a vosaltres, que dieu què us sembla tot el que ha dit, no? Donar raons als treballadors perquè vulguin quedar-se a l'empresa.
M'ha agradat molt el missatge aquest, i jo aquí el que puc dir és que realment el que fa que una persona es vulgui quedar, no sé si ho hem dit abans, és el dia a dia. No són les grans aquestes trobades que es fan un cop a l'any, no són les grans festes, no, és el dia a dia. És que la persona, quan entra a l'empresa, tingui ganes d'estar allà. I això només ho fan, per mi la clau són els, torno a repetir-me, però és que per mi la clau són els responsables d'aquestes persones que fan que en el seu dia a dia se sentin part de l'empresa. Petits detalls, no són grans detalls. Qualsevol empresa, per petita que sigui, pot fer aquests detalls que fan que la persona es vulgui quedar. És una mirada, és un dir com està, és un dir, mira, aquest projecte ha sortit bé, has fet un bon informe i gràcies a la teva feina hem pogut aconseguir aquest client. Quantes vegades posem el foc en l'error, en allò que ha fet malament la persona, el portem al despatx i la persona ja té por, ai, què em diran? Quantes poques vegades crec que passa que anem a la persona i diem, vine que et vull felicitar. Les persones necessitem tres coses des de que naixem. Protecció o seguretat. Els nostres pares, quan naixem, ja ens acullen com a família. Acceptació, vol dir que ens accepten dintre de la llar. I reconeixement. Doncs això les empreses també ho han de tenir en compte. Seguretat en el sentit de que l'empresa fa tot el possible per mantenir el seu treball. Acceptació de que formen part d'algú més que ells mateixos. I el reconeixement aquest de reconèixer quan es fan bé les coses i, evidentment, fer un seguiment per quan les coses s'han de millorar.
Escoltem l'últim tall i comentes tu també, Imma, ¿vale? Venga.
Estamos hoy día ante una carencia de vinculación por parte de los clientes o parte de empleados. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que lo que estamos es ante una carencia de sentido. Se van porque no les damos razones para que se queden. No se puede crear sentido sin personas. De hecho, un tipo muy concreto, muy específico de personas. Personas que estan cansades, però tu no te das cuenta. Persones...
El tallem perquè estem agotats en el temps, però m'agradava aquesta frase, no se puede crear sentido sin personas. També en lo bo i en lo dolent, en l'equivocar-se, en fer-ho bé, no? A vegades ho mesurem tot, ho ha fet malament, fora, ja... Les persones fomentem aquest sentit, no? En lo bo i en lo dolent, també, no?
Totalment. De fet, és una crec que ja l'he dit en alguna ocasió amb tu, una de les frases que més m'agrada és que hi ha una frase que diu que la cultura corporativa és com l'estratègia per a desayunar. És a dir, la cultura corporativa és la gent, quan ningú la veu, que està fent una organització o on sigui, i l'estratègia la dissenyen, per la general, tres o quatre persones. Realment, la gent és clau per l'èxit. I encara, a vegades, perdem... És el que diem, no? Aquest espai de reflexió que ara estem tenint a partir del 2008, potser podem treure alguna cosa de bona, espero que sí. I realment el que necessitem amb la transformació digital és ser més humans que mai. És a dir, podem tenir de company a un robot, però sobretot hem de potenciar allò que ens fa únics, que ens fa més humans.
Molt bé. Doncs Imma Pérez, directora de Notopic, gràcies. Elena Trilla, esperem que tornis també aviat.
Gràcies.
Gràcies a Mario Ramírez a les vies de so i als oients. Fins al proper dissabte. Adéu-siau.
Tarannà Viatges amb Sentit i Òptica Andorrana han patrocinat Missió i Vocació.
Ràdio Estel.